Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquesta setmana el govern espanyol ha aconseguit finalment tancar amb les associacions d'autònoms la reforma que donarà forma a la nova taula de les quotes dels autònoms. És això que es coneix com el RET, el règim especial dels treballadors autònoms, que és la quota que paguen els autònoms cada mes. És una reforma que s'ha de posar en marxa a partir de l'any vinent, del 2023, que s'anirà adaptant, 2023, 2024 i fins al 2025. A grans trets, ara entrarem al detall, però per entendre'ns el que passarà amb aquestes quotes a partir d'aquest acord és que les quotes per a aquells que ingressen menys tendiran a anar baixant i les quotes per a aquells que ingressen més tendiran a anar pujant, de manera que la quota mínima, quan arribi l'any 2025, estarà en els 200 euros i la quota màxima estarà en els 590. Aquest és, a grans trets, l'acord marc al qual s'ha arribat. Ara entrarem en alguns dels detalls, perquè aquesta setmana, en definitiva, el que s'ha aconseguit és tancar unes negociacions que han estat llargues, han estat molt llargues, de fet, han estat 9 mesos ben bons de negociacions entre les associacions d'autònoms i el govern espanyol per finalment acabar arribant a aquest acord. Un acord que avui volíem comentar, analitzar amb els autònoms, Catalunya, Espanya, per saber què en pensen, com el veuen, què creuen que ha quedat pendent encara i en quines són les coses que, segurament, si no s'han resolt, potser s'han començat a encaminar perquè comencin a tenir una solució. D'entrada, l'Enric Rius és el president de l'Associació d'Autònoms de Catalunya. Senyor Rius, com està? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí. D'entrada, des d'un punt de vista global, si li demano una valoració d'aquest acord, és una valoració positiva?
Primer de tot, disculpeu-me la veu, que ja veieu que estic...
Una mica de fonia, eh? No passa
una mica de fonia, això són els aires, suposo, els aires acondicionats. Bé, a veure, nosaltres, d'entrada, el que sí valorem positivament és que és un pas endavant en relació a un tema que hem defensat sempre, que és el fet de que les cotitzacions, d'acord amb el sistema que tenim, doncs, és lògic que tinguin relació amb el nivell d'ingressos. Per tant, des d'aquest punt de vista positiu. Què és el que ens sap greu i trobem que no és tan positiu? És que el debat s'hagi centrat estrictament només en la cotització.
Uh-huh. En quin sentit ho diu?
Bueno, perquè la problemàtica de l'autònom és una problemàtica molt complex i que no parlem de prestacions, no parlem de com tributen els autònoms, no parlem de moltes coses que també tenen incidència aquí, com ara segurament tindrem moment de parlar-ne,
sí.
I que simplement, vull dir, sembla que ens ho haguem quedat només amb quina cotització. O sigui, inclús, vull dir, fa dies que dic és que a més inclús per part del govern està mal venut això, no? Perquè només estem parlant del que paguem, i com si això fos un greuge més per l'autònom, en comptes de inclús enfocar-ho des del punt de vista de què és el que això aporta a l'autònom.
Vostè, quan ho explica, per exemple, no, a l'Associació d'Autònoms de Catalunya, és probable que hi hagi hagut qui hi hagi enviat alguna consulta o hagi preguntat, ja no, segurament ja no tant en aquest procés final, sinó mentre s'estava negociant. En aquest sentit, vostè què explicaria? És a dir, si vostè em diu, escolta, a partir del 2025 la teva quota d'autònom serà, no ho sé, si estem parlant d'una persona que estigui facturant nets al voltant, per exemple, de 2.000 euros, per exemple, estaríem parlant d'una cotització que estaria al voltant dels 370 euros, per exemple.
Sí.
No? Què en treu un autònom a canvi d'aquesta quota?
Clar.
Perquè segurament és la clau, no?, de tot plegat.
Sí, sí. Aquí hi ha alguns temes que jo crec que s'han de deixar molt clars. Primer de tot, o sigui, la carència històrica de l'autònom, de dir que l'autònom cobra poca pensió, evidentment és poca pensió perquè paga poc. És a dir, al final estem parlant, hem de pensar que quan parlem de la quota d'autònoms estem parlant d'una assegurança. Val? I una assegurança, com totes les assegurances, doncs clar, les prestacions que rebem estan en funció del que paguem. I això és així de clar. Val? Per tant, si tothom paga una quota mínima, perquè té una base mínima a l'hora de cobrar la pensió, cobra aquesta pensió mínima. Primer tema. Segon, per tant, si aquestes quotes les posem en línia del que la gent guanya, pues, evidentment la seva pensió millorarà perquè haurà cotitzat més i, per tant, diguem, des d'aquest punt de vista hauríem de mirar-ho més com un estalvi que no pas com un impost, per dir-ho d'alguna forma.
Aquest, comença a haver-hi una mica una part d'inversió de futur, per entendre'ns.
Clar, exacte, no, és així. Vull dir, com tota la seguretat social, evidentment, del que paguem hi ha una part que va, diguem, destinat a assistència sanitària, per dir-ho d'alguna forma, si ho simplifiquem, però hi ha una part molt important que va a prestacions futures, a jubilació, a orfandat, a invalidesa, com qualsevol...
Sí, però vaja, això com una prestació social convencional, per entendre'ns, no?
Exacte. Val? Primer tema. Segon tema. Quan estem parlant de que es farà en funció del que es guanyarà, no del que es facturarà, això és important.
Estem parlant de benefici net, és a dir, quan una persona autònoma veu aquests dies taules als mitjans, ha de calcular quin és el seu... O sigui, no és què està facturant, sinó què guanya.
El seu benefici. Una de les coses que nosaltres ens qüestionem i que pensem que no s'ha resolt és precisament el fet de que... Perquè em dieu, bueno, i quin benefici, no? Doncs fa el benefici que tributem per renda. Vull dir, és la font d'on sortirà això, d'on traurem el benefici, de la renda. Clar, el problema que tenim amb la renda, i això els autònoms ho saben molt bé, és que la renda està calculat per pagar un impost, no és el benefici real que té l'autònom. Tots els autònoms saben que hi ha moltes despeses que tenen que no se les poden deduir.
Sí.
No es poden deduir el cotxe, no es poden deduir el telèfon mòbil, perquè Hisenda et diu, no, escolti, és que clar, vostè truca a la família, o vostè el cotxe el fa...
Sí, i cada vegada hi ha hagut més restriccions en aquest sentit, sí.
Exacte, llavors, clar, el fet de que hi hagin aquestes restriccions a l'hora de pagar impostos, que, bueno, des d'un punt de vista fiscal pot ser més o menys acceptable, jo penso que no, però, bueno, hi haurien moltes discussions. Clar, ara ens trobem que si la mateixa base és la que utilitzem per calcular la quota d'autònoms, doncs aquí sí que podem tenir una sobrecotització, perquè aquí estarem pagant, teòricament hem de pagar per lo que guanyem, però estarem pagant segurament per una base una mica superior a lo que guanyem pel mateix motiu que estàvem dient. Per tant, aquí és on tenim un tema a seguir treballant per seguir corregint-lo. I tercer tema que caldria tenir en compte. Aquestes bases que surten és la base mínima. És la base mínima. O sigui, les cotitzacions dels autònoms segueixen tenint, com sempre han tingut, una base mínima i una base màxima. Vull dir, aquella persona que voluntàriament, ho dic perquè aquestes consultes ens l'han fet de sovint, aquella persona que perquè tenia capacitat d'estalvi i ho aplicaven aquí, estava pagant per una quota superior perquè voluntàriament es fixava una cotització més alta perquè volia garantir-se una determinada pensió en el futur, aquesta persona ho seguirà fent igual. És a dir,
sempre hi ha l'opció, diguem-ne, de tributar. El que no pots fer, per entendre'ns a partir d'ara, és tributar menys del mínim que toca per llei pels teus ingressos. A partir d'aquí en amunt, cadascú en funció del que cregui que vol fer, n'és lliure.
Igual que fins ara, sí.
Han sigut 9 mesos que s'han fet molt llargs fins a arribar a aquest acord, senyor Rius?
Bueno, han sigut sempre aquestes negociacions, ja saps que són... Ja ho saps que són llargues, et torno a dir, aquí potser una mica sempre el que es fa més llarg és, o més complicat és topar amb una certa incomprensió. Jo crec que el problema que tenim sempre amb l'administració és que a l'hora de negociar això hi ha molta manca de coneixement de lo que és la realitat de l'autònom. Que això ens passa...
Ai, segurament aquesta és la queixa més històrica, no?, dels autònoms a casa nostra, que mai han acabat de ser reconeguts ni compresos, segurament.
Sí. Jo sap, això és un tema que, per exemple, amb l'època del Covid es va posar molt en evidència, de dir, o sigui, aquí hi havia com nivells de ciutadans diferents, no? Hi havia uns ciutadans, avui els funcionaris, per exemple, que el Covid, doncs, bueno, l'únic que van notar va ser que els van tancar a casa, però la seva vida no va canviar en absolut, tenien 100% garantits els seus ingressos, i els autònoms, doncs, que tenien una ajuda de 475 euros, no? Aquesta incomprensió amb la realitat de l'autònom fa que tota la negociació sigui molt complicada, no? Jo sempre faig el mateix símil d'una malaltia, no? Que si tu tens... Et diu, no, escolta, és que el càncer és molt complicat, i tu dius, sí, noi, sí, és molt complicat. Però el dia que realment te n'adones és el dia que tens algú a casa. que està passant la malaltia, no? I aquell dia te n'adones que realment allò és així. Doncs aquesta manca d'empatia a vegades és la que ens costa més a l'hora de negociar per la dificultat del món de l'autonomia. És un món complex perquè estem parlant de realitats molt, molt, molt diverses, però a més això, vist des d'un punt de vista de l'administració, és molt complicat.
L'Enric Rius és el president de l'Associació d'Autònoms de Catalunya. Senyor Rius, gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé la reforma, no? Finalment està aquí, que funcioni i a cuidar-se la veu.
Seguirem treballant.
Que vagi molt bé. Un plaer que ens hagi acompanyat aquest matí. L'Enric Rius, que és el president de l'Associació d'Autònoms de Catalunya. Aquest acord que ha acabat arribant, ara ho comentàvem, no? Va trigar aquests 9 mesos en arribar-hi, si ha arribat també a partir del moment que l'Associació de Treballadors Autònoms espanyola va aconseguir tirar endavant aquest preacord, s'hi va avenir, per tant, des de la patronal COE també es va beneir que hi hagués aquest acord amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del govern espanyol. La Celia Ferrero és la vicepresidenta de l'ATA. Senyora Ferrero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos hoy en Radio Estela. Han sido 9 meses de negociación. Si no recuerdo mal, por el camino hubo, no sé si llamarlo, 2 pactos fallidos.
Sí, vamos a decir, fue incluso 1 año y medio. Se ha estado, sobre todo, analizando algo muy, muy complejo, que era el mapa y la heterogeneidad del trabajo autónomo cruzando datos de seguridad social con agencia tributaria. Que eso, sinceramente, pues conllevaba una complejidad enorme y luego sí, digamos que ha habido 2 silencios en los que ha habido desacuerdo y durante un tiempo se han parado las negociaciones, siempre por nuestra parte, en el sentido que hemos considerado que algunas de las propuestas que hacía el gobierno eran totalmente inasumibles desde el punto de vista de coste y sobre todo teniendo en cuenta el contexto económico de incertidumbre.
¿Por qué ahora un sí? ¿Qué tiene este acuerdo, qué tiene este pacto para que ahora sí esté ratificado?
Bueno, 3 cosas básicas. Como sabéis, el acuerdo al que se alcanzó en julio de 2021 de los agentes sociales, lo que establecía es un sistema con un despliegue a 9 años. Claro, una tabla 9 años de tramos en los que nos establecían cómo iba a ir incrementando y llegábamos a unas cuotas de, en algunos casos, de casi 2.000 euros, pues nosotros entendíamos que no nos podíamos ni comprometer, porque no éramos adivinos, ni poder fijar o vislumbrar algo tan a largo plazo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo que dijimos, primer punto, es vámonos a 3 años, que es lo máximo que creemos que podemos establecer, teniendo en cuenta también el contexto económico en el que, evidentemente, lo que hay que buscar es la puesta en marcha de un sistema que es totalmente nuevo, que no es solo una reforma estructural, es una reforma de la cultura de cotización del autónomo, porque ya no tiene nada que ver con el sistema anterior, y vamos a probar.
Cuando dices un cambio de cultura, ¿en lo que es la cotización, a qué se refiere?
Bueno, porque no estamos hablando de voluntariedad, es decir, actualmente de voluntariedad y sobre todo de no cambio de base. Actualmente el 87% de los autónomos cotiza por la base mínima, independientemente de sus ingresos. Claro. Aquí va a ser al revés, es decir, tenemos una tabla de bases mínimas en función de los rendimientos en los cuales el autónomo va a tener que prever cuáles van a ser sus rendimientos e ir adaptándolos en función de que el año vaya avanzando. Hasta 6 veces al año tiene para adecuar esa base a sus ingresos.
Este será un mecanismo fácil, porque sabe que ahí había algunos autónomos que estos días pensaban, ya solo me faltaba esto, de tener que estar todo el rato calculando y una gestión más con la administración. ¿Se ha hablado para que ese sea un proceso fácil o sencillo, por lo menos?
Sí, se ha intentado que sea lo más fácil posible, pero es que es muy difícil. Empezará a ser fácil a partir del segundo año. ¿Por qué? Porque al principio, vuelvo a decir, al principio partimos de cero, pero eso se tenía que hacer sí o sí. Yo no puedo efectuar, una base definitiva, elegir una base definitiva si no sé cómo me va a ir el año fiscal.
Claro.
Entonces, el primer año va a ser sí o sí rendimientos previstos y va a ser el difícil. 2023 va a ser un año de cambio difícil, pero bueno, los autónomos hemos vivido eso y peor. Quiero decir, acordaros de cuando también pues se nos decía que teníamos que pagar las cuotas domiciliadas.
Sí, por ejemplo.
Entonces, yo creo que es un cambio trascendental, pero que creo que va a ir a mejor. Primero, va a ir a mejor porque nos va a permitir también, de alguna forma, reordenar el RETA. Tenemos, cuando se hizo ese cruce de datos, lo que hemos visto es que hay 1.300.000 personas por debajo de 670 euros de ingresos.
Eso es casi la mitad, un poco más de, no sé, ahora creo que el último recuento que había salido en España era de alrededor de 3.330.000, ¿no? Autónomos, aproximadamente,
es,
¿eh?
Es casi la mitad.
Claro,
claro. Ahí pasa algo, hay algunas circunstancias que tenemos que buscar desde el punto de vista de personas que requieren estar más dentro del sistema asistencial. Y que se les puede ayudar y se les puede seguir, etcétera. Y todo esto va a ayudar también a reordenar en ese sentido, de quién es quién, dónde están, en qué situación, para poder actuar mejor. Porque hay que tener en cuenta que el RETA es un cajón desastre. Es decir, ahí se ha metido, es un colectivo extremadamente heterogéneo. Tenemos de todo, desde taxistas, notarios, tenemos de todo.
Sí, sí, la palabra autónomo sirve para todo, ¿no? Imagínese, les llamaban emprendedores y ahora sabemos que la mitad no llegan a 670 euros, vaya emprendedor, ¿no?
Pues efectivamente, vamos a tener que definir lo que es economía sustantiva, claro. Actividad económica sustantiva. Todo esto es un avance muy importante y valiente, y todo hay que decirlo. Y todos sabemos lo difícil que va a ser para algunos autónomos, y sobre todo desde el punto de vista de gestión y de cultura, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Pero yo creo que nos llevará a tener un RETA más saneado, más eficaz, que proteja más al autónomo y sobre todo que vayamos en pro de la sostenibilidad del sistema, claro. Porque el RETA está generando déficit de forma continua. Entonces hay que tener cuidado con eso porque también, o sea, esto no es de, bueno, pues que busquen el dinero en otra parte, ¿no? No, esto es nuestra protección. La protección nuestra es la de todos.
¿Sabes? Seguramente también ahora viene un trabajo importante de que es explicarle al autónomo que pagar esto tiene un sentido, ¿no? Porque detrás hay un beneficio, ¿no? Hay una mayor cotización, hay una mayor protección, hay una pensión en un futuro, hay una cuestión,
claro.
¿No? De una posible enfermedad, etcétera, ¿no? Seguramente ahí es donde ahora el autónomo tiene que empezar a entender que ahora sí paga en función de lo que genera en beneficio neto y además eso se traslada también en una protección extra.
Claro, si es que al final lo que tiene que entender es que el asalariado paga por lo que es, por su salario. Es decir, cotiza por su salario.
Sí, sí.
Y entonces el autónomo tendrá que cotizar, aunque no son asimilables y las protecciones divergen, sobre todo en cuantía, no en que existan, porque el autónomo está igual de protegido, menos sí. En el cese de actividad que el asalariado, pero lo que hay que buscar es esa protección, no ya solo de cara a la pensión, que si mañana me caigo enfermo, o sea, mi prestación va a ir en función de esa base, y si yo he estado cotizando por la mínima, me tocará eso. Nosotros hemos tenido casos de autónomos que desgraciadamente han fallecido estando en la mínima y sus vidas han quedado con 460 euros. Entonces, el problema del autónomo es que muchas veces paga más por sus trabajadores, o sea, protege más a sus trabajadores que a sí mismo. Y eso es lo que hay que cambiar. Porque
con estos cambios, ¿los autónomos se van a poder empezar a coger bajas?
Sí, claro. Quiero decir, a ver...
Ya sé que existían siempre, que siempre se ha podido, pero también lo sabes muy bien que llega un momento que el autónomo dice es que no puedo cogerme la baja, ¿no?
Claro, pero por lo menos tendrá unos ingresos de suficiente cuantía para poder estar baja tranquilo. Entonces, eso también son cosas que se tienen que ir apreciando. Es cierto que en ese caso, o sea, lo bueno que tiene es que le da mucha flexibilidad en el sentido de durante el año poder ir cambiando la base. Ahora tenemos que ver que eso sí que son, y ahí vamos a luchar muchísimo, qué herramientas se van a poner a disposición, etcétera, para intentar que la cosa sea lo menos compleja posible. E incluso que los avisos te los dé la propia administración diciendo, cuidado, porque efectivamente ahora tendrías que cambiar, se escala 2 meses, ve adecuando, pero que haya simuladores, que haya un montón de herramientas que sirvan para hacerlo lo más fácil posible. Una vez pasado el primer año, como sabéis, viene la regularización, esa base se convierte en definitiva. A ver, normalmente la mayoría de los autónomos puede tener variación en sus ingresos en un porcentaje no muy alto. La mayoría suelen tener un promedio de rendimientos bastante, bastante cercano y estable. Entonces, una vez que se haga la primera regularización, todo será más fácil. Vale. Y luego, de todas formas, como pone en el sistema, lo evaluaremos cada 3 años. Es decir, este sistema se va a evaluar cada 3 años para recalibrarlo, para ver lo que funciona, lo que no funciona, para intentar que efectivamente pues vayamos a lo más fácil posible y ver cómo es un poco un experimento, ¿no?
Bueno, en todo caso, pedir esta paciencia de este primer año, ¿no? Asumir que, sí, que va a haber este esfuerzo extra, pero que a partir de ahí, en principio, todo tiene que ser más fácil y que sí, hay que hacer algún ajuste. Hay este pacto, que incluye este pacto, el volver a calibrar lo que sea necesario. Celia Ferrero, un placer. Gracias por habernos acompañado estos minutos.
Un placer.
Que vaya muy bien. Muchas gracias. Celia Ferrero, que és la vicepresidenta de l'Associació de Treballadors Autònoms. Amb ella i amb l'Enric Rius avui n'hem volgut fer balanç. Encara ho teníem pendent d'aquesta setmana i avui tocava fer-ho perquè és un dels acords importants que s'ha fet aquesta setmana i que afecta moltíssimes persones. Més de 500.000 d'autònoms que hi ha a Catalunya segons les darreres dades oficials. Passen 2 minuts del punt de les 9 del matí. Fem una pausa molt breu per la publicitat i obrim el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.